El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Punt de les 9 del matí. Avui, 9 de juny, se celebra el Dia Internacional dels Arxius, coincidint amb la fundació del Consell Internacional d'Arxius de la UNESCO l'any 48. La jornada vol explicar el paper que desenvolupen els arxius per preservar la memòria històrica i com a protectors del dret de la ciutadania a poder accedir a la informació i al coneixement. De fet, l'Ajuntament i l'Arxiu d'Història de Sabadell han preparat diferents activitats durant tota aquesta setmana, que es coneix com la Setmana Internacional dels Arxius, entre els quals s'han inclòs xerrades i entre avui i divendres, diferents visites dels alumnes de l'escola nostra. Allà en parlarem de tot plegat, acompanyats avui del director de l'equipament, del Joan Comas Olives. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos, Joan.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Benvingut al Cafè de la Ràdio. Què suposa per l'arxiu celebrar un dia com aquest, una setmana com aquesta? Com ho enfoqueu?
Bé, jo penso que en la decisió del Consell Internacional d'Arxius de commemorar un dia com aquest hi ha la necessitat, i és una necessitat paral·lela a la dels museus, que també commemoren el seu dia internacional, de fer-se visibles. I en el cas dels arxius, potser aquesta necessitat és major, perquè normalment la feina dels arxius és una feina molt silenciosa, no monàstica, però sí que normalment el que, diguem-ne, que la nostra funció en moltes ocasions consisteix en elaborar els ingredients perquè altres els cuinin, no? I per tant posar a disposició tota una munió de documents, posar-los a disposició dels investigadors, posar-los a disposició dels propis museus perquè puguin treballar per l'elaboració de les seves exposicions, etcètera, etcètera. I per tant nosaltres sí que fem coses visibles, però potser no tant com altres institucions, i d'aquí aquesta necessitat, diguem-ne.
Per tant, al final, de donar a conèixer, no?, d'explicar a la ciutadania què és el que hi ha dins de les seves ciutats, no?
Exactament, sí, 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 és així. Esclar, l'Arxiu Històric de Sabadell és un arxiu que té una llarga tradició, per no remuntar-nos molt, molt enrere, però la normalització, diguem-ne, de l'arxiu data de la primera democràcia, de la transició, diguem-ne, no? Quan l'Antoni Ferrés compra, l'Ajuntament de Sabadell compra la Casa Ponsà, i allà s'hi trasllada tota la documentació administrativa de l'Ajuntament, que en aquell moment estava en unes condicions deplorables. I en aquell moment ja es fa amb la voluntat explícita, amb la voluntat política, de diversificar les fonts. És a dir, que els historiadors, les persones que hi puguin estar interessades, no hi trobin només documentació de caire oficial, la típica documentació municipal generada per l'Ajuntament, sinó molts altres tipus de documents. I d'aquí ve tota la campanya que es va començar ja als anys 80, amb la crisi del tèxtil, de recollir els fons de les empreses que tancaves, les empreses tèxtils, i la que hem anat continuant nosaltres també en aquesta línia, però diversificant després a tot tipus de fons, no? Fons personals, d'escriptors, de músics, fons de tipus patrimonial, i anar fent créixer aquest arxiu com un arxiu d'arxius, com un contenidor, com un gran contenidor d'arxius, en el que, per dir-ho d'alguna manera, qualsevol persona que vulgui fer la història de Sabadell pràcticament està obligada a passar per l'arxiu. No vol dir que nosaltres tinguem tot el patrimoni de la ciutat, perquè no seria cert, però és veritat que el gruix del patrimoni documental de la ciutat està a l'Arxiu Històric de Sabadell.
L'arxiu, per tant, com a tal, no es crea fins a la transició?
A veure, un arxiu, per definició, és un conjunt de documents generats i rebuts per una institució, per una persona física o jurídica. Per tant, des del moment en què al segle XV hi havia una sèrie de caps de casa que es reunien, que prenien una sèrie de decisions en funció d'unes incipients competències municipals, i aquestes decisions es plasmaven en unes actes, doncs es comença a constituir de manera natural un arxiu. Per tant, diguem-ne que això és, forma part, diguem-ne, de la natura, de la definició intrínseca del que és l'arxiu. Altra cosa és l'arxiu com a contenidor, com a institució contenidora d'aquest fons o d'aquest i altres fons, no? I hem de tenir en compte que la ciutat naturalment té una llarga trajectòria d'arxivers, no? Començant per l'humanista Anton Bosch i Cardellach, faig salts, però Miquel Carreras i Costa Jussà, que va ser doncs, una persona brillantíssima. Després durant la guerra hi va haver després de la guerra hi va haver en mossèn Ernest Mateu, que alternava les seves funcions d'arxiver i de capellà, diguem-ne. Però jo crec que tot això ha vingut no havia anat acompanyat, diguem-ne, d'una institucionalització, diguem-ne, amb una voluntat política molt clara de bastir un arxiu d'arxius, posar-lo a disposició dels investigadors, etc, etc, no? I això també ha vingut acompanyat naturalment de la normalització de la professió, no? Perquè hi ha hagut arxivers metges, hi ha hagut arxivers capellans, hi ha hagut arxivers historiadors, i al final hi ha una generació d'arxivers que són arxivers que tenen formació d'historiadors, però també tenen formació pròpiament d'arxivística. I aquesta normalització política de la institució i aquesta normalització professional és la que em sembla que coincideix a partir dels anys 80. De fet, l'Arxiu Històric de Sabadell pròpiament s'inaugura l'abril del 83.
I en tot, per tant, l'any vinent festa grossa.
Bé, no sé si farem festa grossa perquè ja en vam fer amb el 30 aniversari i clar, cada 5 anys hauríem de fer festa, no? Uh-huh. Però és veritat que tot això s'ha d'anar commemorant, diguem-ne, sí.
Quants documents té l'arxiu de Sabadell? Ho podem saber? Ho teniu al cap?
No, sí, és impossible saber quants documents té. Una descripció que a mi em sembla que és molt gràfica és explicar que l'Arxiu Històric de Sabadell conté documents des del segle XII fins als nostres dies i que aproximadament ocupem uns 5 quilòmetres de prestatgeria. Per tant, si agafessis una prestatgeria i la posessis tota en línia recta, te'n podries anar doncs, molt més amunt de Sant Julià d'Altura, no? Diguem-ne, al costat dels documents de l'arxiu. Després, esclar, hi ha molts documents que no es poden medir en metres lineals, no? Perquè tenim plànols, perquè tenim cartells, tenim passa d'un milió de fotografies, que ja t'has dit, més de 15.000 hores de vídeo i altra imatge mòbil. Per tant, jo crec que no sé si això dimensiona una mica l'arxiu, però estem parlant d'un arxiu mitjà tirant a grandet, diguem-ne, no?
Uh-huh. Documents des del segle XII?
Sí.
El document més antic quin és?
El document més antic és un pergamí que procedeix de Can Cladelles de Palau Solità i és un document de l'any 1111, precisament molt interessant perquè per primera vegada s'hi esmenta l'anomenat Forum Sabatelli, el mercat del dissabte. Això ha fet que molts historiadors defensin la tesi de que Sabadell, l'origen de Sabadell, no és la ceba, sinó que és el mercat del dissabte. Mercat que es constitueix doncs, en aquesta banda del Ripoll, diguem-ne, i al voltant doncs, del mercat es comença a constituir la vila medieval.
Per tant, a l'entorn, no, de tota aquesta qüestió, no? I aquell debat etern, no? Si Sabadell nom, estem parlant,
sí,
entenc.
Sí, exactament, sí.
D'on ve el nom? Sí, sé que és difícil, Joan, però si t'hagués de dir el document amb més valor històric que té l'Arxiu d'Història de Sabadell.
Bé, ara esmentàvem aquest de 1111, que és un document realment valuós perquè ens remunta als orígens del nom de la ciutat i em sembla que això no és poc, no? Però després és clar, els documents no són pròpiament obres d'art i, per tant, els seus valors estètics hi poden ser i poden no ser-hi ser igualment molt interessants. Hi ha documents, per exemple, hi ha plànols que són espectaculars. Jo recordo un plànol de la ciutat de Sabadell de finals del segle XIX que fa 12 metres quadrats aproximadament, és a dir, la mida d'aquest estudi, no? És un plànol molt ben fet i tenint en compte que en aquell moment tot es feia a mà i es colorejava a mà, i etcètera, em sembla que és interessantíssim. Però, per exemple, els cartells originals de Festa Major són fabulosos, no? Estèticament. Això què vol dir? Això no vol dir res, perquè un historiador de l'economia, per exemple, segurament trobarà apassionant aquell llibre major d'aquella empresa en la que ell hi troba una sèrie d'informació sobre el funcionament d'aquella empresa, sobre el que implica, doncs, des del punt de vista de la indústria tèxtil, la importació de maquinària, etcètera, etcètera, no? Per tant, una mica el valor que té, que tenen els documents té a veure amb l'interès que susciten, i aquest interès també és variable, eh? I per tant nosaltres això ho hem de tenir molt en compte a l'hora de conservar els documents. Et poso un exemple, algunes fotografies antigues que no, de les quals per la seva reculada cronologia ja no podem identificar qui són les persones que estan fotografiades, perquè no està anotat en lloc, perquè ja no queden persones que els puguin identificar, etc. Aquestes fotografies que en principi no tindrien cap valor, resulta que poden adquirir un valor molt important per l'estudi de la vestimenta, per exemple, no? Per qüestions que fa 30 anys potser no tenien cap importància o no havien ni aparegut, o tema de la pròpia representació de la dona en la fotografia, no? Per exemple, temes que avui en dia estan en auge, fa uns anys no tenien cap sentit. Si nosaltres no haguéssim conservat aquells documents, ara no podríem gaudir-ne. I per tant, doncs, la nostra funció de conservació és essencial.
Moltes vegades a Ràdio Sabadell i a l'entorn, doncs, de, per exemple, de l'Holocaust n'hem parlat molt, no? De tota aquesta feina, tota aquesta informació sobre els sabadellencs que van passar pels camps de concentració. Hi ha algunes temàtiques que estiguin més desenvolupades d'altres que altres? Algunes temàtiques que realment a l'arxiu tinguin molta, molta informació?
A veure, clar, aquesta és una pregunta també molt, molt complicada de respondre. Nosaltres, clar, en primer lloc, hem de tenir en compte que el tronc del fons de l'arxiu històric de Sabadell és el fons municipal. I, per tant, aquí et pots trobar, doncs, tota la documentació generada al llarg dels segles que té a veure amb les competències del municipi, exercides pel municipi. Per tant, tot el que tenia a veure amb la regulació dels proveïments, amb l'urbanisme, amb la sanitat, el propi control de la població, no? Els padrons de població, el padró de població més antic que tenim, doncs, a l'arxiu és de 1824, i és interessantíssim per conèixer, per tenir una foto, diguem-ne, de com estava Sabadell en aquell moment. I ho són tots els padrons. Esteve X, per exemple, ha buidat el padró de 1936 exhaustivament les 40 i escaig mil persones que vivien aquí a Sabadell per tenir una foto de com estava Sabadell abans de la guerra i poder estudiar la guerra civil, no? Vull dir que la documentació és molt diversa, però els fons també, com et dic, els hem anat diversificant. Cal tenir en compte que l'Arxiu Històric de Sabadell també és dipositari de l'Arxiu Notarial. Sabadell és capital de districte notarial i, per tant, tots els protocols notarials del districte estan dipositats a l'Arxiu Històric de Sabadell. En volum sencers des de l'any 1401. Per tant, si tu busques, doncs, compres, vendes, capítols matrimonials, testaments, rebuts de tota mena, contractes de tota mena, doncs els pots trobar en aquest fons, no? Esclar, tenim cireretes. I vaig saltant, però, per exemple, tenia l'Arxiu Històric de Sabadell al fons del Joan Oliver Pere IV, per exemple, o del Francesc Trabal, o d'Armand Obiols, no? Joan Prat Esteve, són cireretes, diguem-ne. I segurament n'hi ha d'altres que ara em descuido, Però repeteixo que això, nosaltres no diguem-ne que no ens inspira una recerca temàtica, sinó que el que ens inspira és intentar diversificar aquest patrimoni, intentar salvar el que ens sembla que és interessant, i naturalment amb això tenim una posició proactiva, diguem-ne, no? Que quan nosaltres tenim constància de que alguna cosa es mou o es podria perdre, etc., doncs nosaltres hi som.
Aquí anava. Aquesta part entenc que és molt important, no? Que la ciutadania, quan doncs, se'ns mor algun familiar i hem de buidar cases, no? Tenir en compte també que potser moltes de les coses que per nosaltres són rutina de dia poden ser història i poden ajudar, no? En aquest sentit, és tan fàcil com venir a l'arxiu i cedir? Què s'ha de fer?
Mira, doncs realment és força senzill. Deixa'm dir, en primer lloc, que efectivament jo crec que des de l'arxiu i els darrers anys, particularment des del museu, s'ha fet una feina pedagògica molt interessant per intentar explicar a les famílies que aquella documentació que a vegades tenen en un calaix amagada durant 50, 60, 80 anys, que potser consideraven que era una documentació estrictament familiar, de caràcter íntim, diguem-ne, una vegada han passat els anys i les generacions, d'un cantó resten importància pels descendents, no? Normalment els fills s'ho estimen, els nets ja no hi donen el valor que hi donarien i moltes vegades acaben desperdigats i a les escombraries. I d'altra banda, des del punt de vista de la informació, això pot nutrir els historiadors de moltíssima informació interessant, que va molt més enllà de la informació estrictament íntima o d'aquelles coses més estrictament familiars, no? Aquesta és aquesta feina pedagògica, diguem-ne, jo crec que s'ha traduït en la cessió de moltíssims documents, no? Parlaves abans dels documents de la deportació i tenim efectivament diversos, nombrosos documents dels descendents de deportats que ens han portat la documentació, que ens l'han cedida, amb l'exposició de cartes, dietaris i memòries de la República, la Guerra Civil i la postguerra, doncs també. I realment és molt senzill, és a dir, es tracta d'adreçar-se a l'arxiu. Nosaltres naturalment ens mirem la documentació, l'estudiem, i si és d'interès, que normalment acostuma a ser-ho, sobretot si estem parlant d'aquests períodes, doncs bueno, es tracta de fer un oferiment escrit, però això és una cosa, és un tràmit senzill, més que res per formalitzar i perquè quedi constància que aquella persona, doncs, o aquella família han fet aquesta cessió. I jo penso que també amb tota la trajectòria dels últims 25, 30, 35 anys d'arxiu, una de les coses que hem aconseguit és que la ciutat sàpiga que l'arxiu existeix, que l'arxiu fa aquesta feina, i també tenir una certa xarxa de complicitats, no? D'investigadors, de persones que coneixen l'arxiu, que quan saben d'algun cau de documents o d'alguna família que té documentació i se'n volen despendre, etc., doncs ens avisen, no? I si ens avisen, doncs nosaltres naturalment ens movem.
Reptes de futur. Suposo que els dies com aquests també serveixen una mica per analitzar i per fer una mica de balanç i de reptes de futur. No sé si obrir-se encara més als ciutadans o que els ciutadans encara us coneguin més seria un d'aquests objectius de futur.
A veure, donar-se a conèixer no ho fem mai prou. Abans comentava una mica aquest treball molt silenciós que fem. Jo crec que la pandèmia ens ha ensenyat coses. Una de les coses que ens ha ensenyat és que el valor que té la digitalització dels fons és absolutament impossible, i de fet seria, no tindria cap mena de sentit digitalitzar-ho tot, sinó que nosaltres com a professionals hem de saber classificar i categoritzar els documents de manera que sapiguem què és allò que importa digitalitzar. De fet, és una feina que ja la venim fent. S'han digitalitzat centenars de pàgines d'hemeroteca, s'han digitalitzat milers de fotografies i sobretot s'ha prioritzat aquell material feble. Estic parlant, per exemple, també de més d'un miler de vídeos de la televisió de Sabadell, no? Que sabem que els vídeos s'esborren. Aquesta és una feina ingent. Ja dic, fer-ho de manera sistemàtica no tindria sentit, però prioritzar determinats documents per la seva feblesa o pel seu interès, doncs això sí que té sentit i això ho hem de continuar fent. I després, una cosa que hem de resoldre és com treure tot això a través d'internet. Nosaltres tenim una pàgina renovada, però aquesta pàgina de moment encara és insuficient perquè és essencialment descriptiva i el que hauríem d'aconseguir és que fos més interactiva, és a dir, que les quantitats ingents d'informació que tenim les poguéssim volcar, que poguéssim volcar,
es pogués consultar,
que
no?
Poguéssim volcar més documents d'imatge real, per exemple, aquest tastet que presentem ara, no? D'alguns documents del Fons Joan Oliver, hauria de ser una cosa que hauria de poder créixer, diguem-ne, no? Tot i reconèixer, jo crec que això és així, és inherent a la naturalesa de la nostra feina, que és essencial continuar conservant els originals. Aquesta feina de conservació del patrimoni és importantíssim, que els investigadors puguin tenir accés als documents sobre la taula, diguem-ne, a la taula de consulta, i també reconeixent aquests límits, tenint en compte, doncs, les dimensions dels nostres fons, no?
Parlàvem de les activitats al principi, s'han fet algunes xerrades, dos dies ara de visites a les escoles. Com ha funcionat tot plegat?
Bé, molt bé. De fet, ahir al dematí en David González li van fer una entrevista en el marc de les activitats de la Diputació de Barcelona. És un professional com una casa i doncs va ser una entrevista molt interessant. La mateixa, també ahir al vespre, ell mateix presentava la seva tesi doctoral al Museu d'Història de Sabadell, que és un treball ingent sobre els orígens dels primers fotògrafs fins a 1936. La sala d'actes estava plena, també vam fer una retransmissió en streaming a través d'Instagram, que ara ja ho hem incorporat d'una manera natural. Una altra de les coses que ens ha ensenyat la pandèmia, diguem-ne, és que hem de facilitar les coses a la gent que no pot venir, no, diguem-ne. I bé, avui i demà hi ha les visites, és una prova pilot que creiem que serà interessant, perquè per primera vegada doncs travessen el portal de l'arxiu doncs canalla de primària, diguem-ne, no? I és a nosaltres ens obliga això a fer un esforç d'adaptació del nostre llenguatge, del nostre discurs, i això doncs és un, bueno, tenim el cuquet de veure com anirà, eh?
Doncs ho seguirem. Moltíssimes gràcies al Joan Comas-Olivas, director de l'Arxiu, per acompanyar-nos avui a Ràdio Sabadell, i que acabi d'anar bé el Dia Internacional dels Arxius i la Setmana Internacional dels Arxius.
Doncs gràcies a vosaltres i esperem-ho.
Que vagi molt bé.